El gall del monestir.
És temps de tertúlia, el Sant Cugat a fons, la tertúlia dels dijous, avui en un dia clarament marcat per aquesta jornada reivindicativa de les dones. Ho fem avui en companyia de Josep Maria Balcells, molt bon dia.
Bon dia.
Maria Sansa, molt bon dia.
Bon dia, bona hora.
I Domènec Miquel, bon
Hola,
dia.
Bon dia.
Una jornada, dèiem, reivindicativa, una jornada especial, una jornada per celebrar, per manifestar-se, per reivindicar el treball de la dona. Maria.
Sí? Jo el reivindico que els 365 dies de l'any el treball
de
la dona...
I jo m'imagino que com la majoria de dones.
A veure, de la dona no? I de l'home, perquè també està bé que treballin els homes de tant en tant.
Home, jo crec que està bé que treballem tots, si no, què faríem?
De tant en tant, sí.
Si no, què faríem? Però bé, avui el tema central... és una jornada que, no sé si vosaltres la noteu, diferent a la dels últims anys. Sí, és una mica un afartament per part del col·lectiu de dones que sembla que vol donar un cop de puny a sobre de la taula i dir que ja n'hi ha prou.
Jo penso que hi ha una diferència, sí que hi ha com un salt qualitatiu o quantitatiu, perquè portem molts anys, el dia 8 de març, de celebrar el Dia Internacional de la Dona, i es feien tertúlies i columnes de diari i declaracions, però jo diria l'amplitud i la incidència en la vida quotidiana aquest any jo noto que és molt superior. És a dir, s'ha fet un salt qualitatiu i quantitatiu en la reivindicació feminista, i potser perquè s'hi han afegit, hi ha un avenç, vull dir, innegable, d'uns anys cap aquí en el protagonisme de la dona i en la reivindicació de la dona, però després hi ha, jo diria, traduccions concretes d'aquest avenç en la valoració de la dona. Jo, només per parlar del camp polític, avui, escolta, a Sant Cugat hi ha una alcaldessa dona, a Barcelona també, a Badalona i a Santa Coloma de Gramenet, i a Vilanova i la Geltrú, i a Girona, és a dir, això fa 10 anys no ho teníem, per tant, penso que s'ha avançat. Ara, aquí la traducció d'això en la vida quotidiana de les famílies i en la vida legislativa o en l'àmbit legislatiu, jo penso que hi ha un tram encara molt, molt gran a córrer.
Jo penso, perdó, Domènec, abans d'això, jo diria que la gent de la meva generació, la gent de més de 60 anys, hi ha poques dones universitàries. Per tant, el procés ha canviat en el moment de que fa uns 30 anys, més o menys, van començar a entrar a les universitats i en els llocs de responsabilitat dones. Perquè jo recordo que el meu pare, que era molt bon home, i puc dir un altre, el senyor Coll a l'entorn, no va deixar estudiar mai a les seves filles. I el meu pare era dels que no deixava estudiar a la filla.
I tu vas ser rebel.
Jo des dels 13 anys vaig ser rebel. I això, per sort, ha canviat. I la traducció de que això ha canviat és que ara hi ha dones en llocs de responsabilitat. Que n'hi hauria d'haver més, segurament. Però, bueno, ja s'ho guanyaran, i que s'ho guanyin també, perquè no per ser dona vol dir que hagis d'estar en llocs de responsabilitat, que n'hi ha, que, com els homes, n'hi ha que no s'ho mereixen, diguéssim.
Històricament, Domènec, el paper de la dona ha estat donar contínua reivindicació.
Bé, depèn amb què, vull dir, no ho sé, depèn amb què.
Però en molts àmbits?
Sí, però en molts àmbits potser sí, diguéssim, i això. També quan tu parles històricament, a veure, també hi ha hagut societats matriarcals.
I tant. I també sobretot hagut, les camperoles.
Sí, i per tant, diguéssim, doncs hi ha hagut situacions diferents. El patriarcat és una possibilitat, però no és l'única. I per tant, diguéssim, això també s'ha de tenir en compte. Però sí que és cert, a veure, agafant una cosa de les que deia el Josep Maria, sí que potser hi ha camp, diguéssim, per recórrer respecte a la legislació, però el que realment hi ha camp és en l'aplicar la legislació, perquè de la legislació en anem fent molta, se'n va produir molta, etc etc. Però si després aquesta legislació no s'aplica, i moltes vegades per aplicar-la doncs hi han d'haver uns pressupostos a darrere, doncs és absolutament inútil de què fem o que no fem, vull dir, de que anem imposant o anem aprovant lleis, que anem aprovant disposicions, que anem aprovant coses. Per una altra banda, diguéssim, a veure, diguéssim, de vegades hi ha les petites trampetes, no? Per exemple, hi ha un determinat lloc de treball, en una, fins i tot en una administració pública, no? I aleshores, la trampa és de que aquell lloc de treball hauria de ser d'aquesta qualificació, però llavors hi posarem una dona amb una qualificació inferior. I com que té una qualificació inferior, així d'aquesta manera li paguem menys. Però no perquè sigui dona, sinó perquè la trampa està en que li hem posat, hem fet una exigència menor de la que hauria de ser. Mm. Això, per exemple, diguéssim, molt fàcil, hauria de ser un llicenciat superior, però amb un grau mitjà, diguéssim, ho colem allà. I permetem, diguéssim, que sigui un grau mitjà, quan teòricament hauria de ser un grau superior.
Hi ha un tema important, quan tu feies referència a legislar, a crear lleis en favor de la, que afavoreixin la igualtat entre homes i dones, però la clau està en el tema dels pressupostos. Des de l'àmbit polític, algunes responsables, precisament, crec recordar l'alcaldessa de Barcelona, fa uns dies feia unes declaracions en aquest sentit, que és paper mullat si aquestes propostes no se suporten amb uns pressupostos que donin viabilitat a tot això. Per tant, jo no sé si es pot interpretar que en realitat aquestes propostes legislatives són un posat o hi ha una veritable intenció de millorar les coses.
No sé què va dir l'alcaldessa de Barcelona, però el que sí sé és que en l'administració pública hi ha molta gent treballant que no es mereix el sou que cobra.
Però tant homes com dones.
Tant homes com dones.
Però és que això ho podries aplicar a tots els àmbits de...
Sí. Jo ho aplico a l'administració pública, que és la que conec, diguéssim. Sí, sí. Segurament que es podia aplicar a tots els àmbits del relat, eh?
Sí, normalment l'administració pública és un dels llocs que té menys problemes, en el sentit de que la igualtat està molt marcada, no hi ha una categoria professional amb dos sous diferents per homes i per dones, sinó que això, diguéssim, es dona molt més en l'empresa privada, en el sector privat, no pas en el sector públic. La trampa del sector públic és aquesta que et dic, que diguéssim que moltes vegades, per comptes de posar el grau que s'exigeix, diguéssim, doncs es fa amb un grau inferior i moltes vegades aquella persona que va a parar amb aquest grau inferior té el superior, però és igual, I llavors es considera que, bueno, esclar...
El que és curiós és que com l'evolució que hem viscut en els darrers anys està fent que hi hagi una mena de concentració de gènere en determinades professions que no hi era abans o hi era menys i tal. Avui, per exemple, en el camp de la medicina o sobretot en el camp de la infermeria o en el camp de l'educació predominen les dones, molt més que no pas els homes. I aquí s'han concentrat. En els àmbits més de ciència, tecnologia i tal, sembla doncs, que està més agafat pels homes. No sé si això representa o té una lectura especial de capacitat o de... però l'evolució ha portat aquesta diferència entre la concentració professional d'un determinat àmbit, potser menys...
Aquelles ocupacions que estan relacionades amb la cura de les, persones.
No necessàriament, perquè tu diries que d'arquitectes dones no hi ha les mateixes que d'arquitectes homes?
Diria que hi ha menys desproporció, però continuen havent-hi més arquitectes que homes.
El problema, diguéssim, també ha sigut una mica a l'inrevés, perquè hi havia, diguéssim, unes certes professions que eren només de dones. Per exemple, les escoles infermeres eren escoles infermeres.
O les bibliotecàries.
Els homes eren practicants.
Exacte. Sí.
O en l'àmbit de l'educació, també. Sí. Tothom vas a una escola i professors estan comptats, homes.
No, mestres.
Mestres, perdona.
Professors, que és un altre nivell, sí que, diguéssim, dominen els homes. Sí. Però de mestres, dominen les dones. Sí. A no ser que siguin mestres rurals del Quinto Pino, que llavors sí que moltes vegades dominen els homes.
Sí. Però això s'ha produït una inversió en les proporcions d'homes i dones que fan aquesta feina.
Però jo continuo pensant, Carme, que és un tema de que en aquest moment a les escoles de magisteri hi ha més dones que homes estudiant a les escoles de magisteri. Potser perquè...
Hi ha més?
Dones que homes estudiants. Sí. Per tant, és evident que després, a l'hora del treball, hi haurà més dones que homes.
Però això és simptomàtic d'alguna cosa, és a dir, què vol dir això?
Pues perquè els homes no els hi deu agradar donar classes a nens petits, diguéssim, jo què sé. Vull dir. Sí.
Hauran canviat els gustos, perquè jo recordo que en la meva època he tingut gairebé més professors homes, més mestres.
A EGB?
Jo recordo més homes. Que dones. Doncs, i en canvi ara et trobes més dones que homes.
Jo fa 40 anys estava donant classes en una escola d'EGB que només hi havia dos homes. Això sí, el director era home.
Sí. No, però això és... Jo crec que estem en un canvi i en una reivindicació que anirà doncs, transformant aquest tipus. Però continuo havent-hi un interrogant de dir si la concentració en les professions que tenen d'alguna manera més pes social, tecnològic, sobretot, continuarà sent més masculí que femení. No, tinc aquesta impressió. Després, bueno, la distribució aquesta familiar, vull dir que no deixa de ser un element que a vegades...
La logística de les famílies.
Això condiciona, també.
Qui controla la logística familiar?
Sí, i el suport... No veus molt la imatge del gran professional home que està donant suport a la gran figura de la seva dona. És al revés, la dona que fa de... suport a l'home. Ahir em va arribar no sé si és anècdota, no sé si és real o no és real, el matrimoni d'Obama i Michelle, que explica que la dona de Barack Obama havia tingut un nòvio que era cuiner i bueno, un dia es van trobar casualment la parella Obama presidencial amb el cuiner i l'Obama li va dir a Michelle, diu, mira, veus, si t'hi haguessis casat, ara tu series una cuinera. I la Michelle li contesta, diu, perdona, si m'hi hagués casat, ell seria president.
Ostres!
M'ha agradat la idea, diu, doncs, darrere, ell ha fet que sigui president i l'hagués fet també a l'altre que era el cuiner.
Bueno, jo tinc dues anècdotes que te les puc molt curtes, meves personals. Una, l'any 83, quan vaig entrar a l'Ajuntament de Sant Cugat com a regidora, vaig haver de reclamar que perquè els regidors tenien una cadira per la senyora en el públic i les dones que entràvem no teníem una cadira reservada per la parella, diguéssim. I a partir de llavors el protocol de l'Ajuntament de Sant Cugat va posar la cadira reservada per tots dos casos. Però tinc un fill que ara té 48 anys, que ja ho he explicat alguna vegada, que quan anava a estendre roba del terrat de casa, les veïnes li deien, però nen, que no tens germanes tu, que no tens la teva... Les veïnes, no els veïns. Vull dir que és veritat que hi ha una certa tradició encara en el familiar que fa que aquestes coses passin i continuïn passant.
Vosaltres abans ha fet referència a la Maria, així, una mica de rasquillada. Però sou partidari de les quotes? Les quotes beneficien aquesta desigualtat?
Jo crec que les quotes han estat necessàries durant molt temps. Ara segurament no ho són tant, però jo no estic a favor de les quotes per se. A veure, tant l'home com la dona el que hauria de demostrar és les seves capacitats.
Sí, amb això també sóc una mica...
Escèptic, no? No ho veus massa.
No, que ha ajudat segurament, ha ajudat doncs l'impuls que hagi dit, escolta, les llistes hi han d'haver paritat de gènere, a les llistes electorals, per exemple. Jo penso que això força. Ara, també té una contraindicació, que és això de dir, com que no tenim dones doncs, a la militància, els hem d'anar buscant no sé on, i no valorem tant la capacitat com el gènere. Vull dir, penso que l'important és la capacitat doncs, per exercir unes funcions determinades, i per tant això de les obligacions. Però bueno, jo penso que ha ajudat, és a dir, i quan doncs, es constitueix la mesa del Parlament i ens n'adonem quan es té la constituïda, doncs, només hi ha una dona. Alguna cosa ha passat doncs, que, malgrat que el Parlament més o menys hi ha una paritat de gènere, a l'hora després de triar això, responsabilitats, això, resulta que acaben...
Hi ha alguna dona presidenta del Parlament que valdria més que no hi hagués estat per això, francament.
Però amb això, de vegades és molt més pràctic que hi hagi la discriminació de gènere que no pas les quotes. És a dir, entre dues persones, un home i una dona, que tots dos tenen unes qualitats semblants i tot plegat, inclinar-se per la dona perquè hi hagi més dones en la representació. Ara, si resulta que la quota suposa que tu has d'apartar un home que està molt més qualificat que no pas la dona, estàs fent un flac favor a la institució o a l'empresa. Sí. Aquesta és la realitat.
Sí. Jo estaria absolutament d'acord amb això. I t'he de dir que jo tinc esperances en què la societat ha anat canviant. A l'any 89 jo vaig entrar a treballar en un ajuntament del Baix Llobregat i em vaig trobar que totes les associacions de pares eren homes.
I... perquè eren associacions de pares.
De pares. Eh?
Sí, sí. No, però aquí a Sant Cugat ja, en aquell moment, les associacions eren de pares i mares, l'any 89. La resposta que em van donar els senyors de la Junta d'Associació de Pares és que feien les reunions a l'hora que les dones havien de fer el sopar. Textualment em van donar aquesta raó. I els vaig dir, doncs, canvieu l'hora de les reunions. Fàcil.
O canvieu les atribucions.
O l'hora del sopar.
Canvieu el cuiner no? I no hi ha problema.
He de dir que al cap d'uns anys això s'havia canviat,
Ara podríem dir que les associacions de pares són associacions de...
De mares.
De mares. Mm. La sí. Majoria, i jo crec que els homes que tenen bones intencions de col·laborar i participar-hi ho veuen una mica complicat.
No, es queden a fer el sopar.
No ho sé, no ho sé. Quan parlàvem de legislar, de fer polítiques que afavoreixin la igualtat entre homes i dones, recordo unes declaracions que va fer el president espanyol Mariano Rajoy considerant que la igualtat salarial entre homes i dones no és un assumpte que competeixi al govern. Si això no competeix, ja m'explicarà què és el que han de fer.
És de les coses que no entenc. El de la mateixa feina, la mateixa responsabilitat laboral no vagi acompanyada del mateix sou, és que no acabo d'entendre això. I sembla que és així, per les dades que jo llegeixo. No?
Perquè és la mateixa trampa, jo crec, Josep Maria, ja estic fora del món laboral des de fa 5 anys, però que abans explicava el Domènec. A les netejadores de planta de l'hotel, els homes tenen una categoria diferent que les dones. I en la categoria dels homes hi va un sou diferent que el de les dones.
I fan la mateixa feina.
Segurament deuen fer la mateixa feina. Però l'home és... Imagina't, a la gent de la neteja, a la gent de la neteja, els homes normalment es dediquen a netejar vidres i tenen un sou diferent de les dones que netegen el terra. Això amb les empreses privades de la neteja. No sé si a totes, però jo en conec algunes, almenys els que feien la neteja dels ajuntaments funcionaven així. A la brigada hi ha poques dones i ara n'hi comencen a haver. A la brigada municipal hi ha poques dones. Ara n'hi comencen a haver algunes. Però l'encarregat sempre és l'home.
Sí, no ho sé. A mi... No sé què es diu.
Jo crec que anirà canviant, això.
Hi ha alguna explicació. A mi em feia gràcia, a mi, quan ahir hi havia doncs, tota la preparació i els comentaris de la vaga i tal, la presència a l'hora d'avalar la diada reivindicativa dels dos secretaris generals de les dos sindicats majoritaris, UGT i Comissions Obreres, dos homes fent la defensa doncs, de la jornada...
Bueno, algun una mica feminista,
Però la imatge... hi havia la USO, que em sembla que és dona, la secretària general d'USO. Però els dos grans... I sempre els has vist, això, en els grans sindicats, has vist? Doncs és la figura masculina és la que... I això denota alguna cosa. Vull dir, és el món laboral predomina la mà d'obra masculina, sembla.
I això no és veritat. I el món de tots els partits polítics, vull dir, no hi ha manera que el president sigui una dona.
Però escolta'm una cosa, el que feia referència quan parlava de les declaracions de Mariano Rajoy i de les competències o no que tenen els governs. Hi ha governs que sí que fan polítiques per garantir que no hi hagi, no existeixi aquesta discriminació. Tenim els models d'Islàndia, d'Alemanya, Gran Bretanya... I aquí què passa? Ens rentem les mans?
Sí, però fixa-t'hi que m'estàs parlant de països que tenen una democràcia molt més antiga que la nostra, diguéssim.
Sòlida.
Més sòlida i més avançada. Perquè el govern d'Islàndia o el de Noruega o el de Dinamarca o el de Suècia és ara que passa això. Però fa 100 anys no passava això tampoc, eh? Vull dir, les dones no existien.
Si hi ha models que... Però a veure, si hi ha models que estan...
O fa 50, exacte.
Maria, si hi ha models que estan funcionant i veiem que donen resultat, és allò de copiar el que saps que va bé?
No. Però jo penso que la nostra societat, la societat espanyola, la catalana inclosa...
No estem preparats.
No. Portem pocs anys de començar a rodar amb un món modern.
Home, això que deia abans jo, doncs fa 10 anys alcaldesses no n'hi havia tantes, sobretot de ciutats importants, vull dir, els pobles potser sí. I això ve doncs d'una preparació, d'un temps de maduració, que potser és el que diu la Maria. Espera, aquests països doncs van començar abans doncs a fer-hi tota la reivindicació i a preparar-se, i nosaltres estem doncs caminant, i no sé on arribarem i si arribarem o no arribarem, però sí que hi ha d'haver una traducció al que dius tu, legislativa i política, amb això, claríssim. Ara, hi ha l'altre tema, que és el dia a dia familiar, i això no sé si hi ha hagut massa canvis, dir, en un estatus de família més, no sé, més professionalment, més preparada i tal, hi ha hagut un canvi de rols dins de la família i de paritat, fins i tot, vull dir, avui que vagin a comprar els homes o que es posin a la cuina els homes o que facin el llit els homes a un determinat nivell de
hi ha una cosa que encara no hem canviat, molt, Josep Maria, i és que l'home va comprar però li pregunta a la dona què vols que porti.
Sí.
O si no, i si no pregunta, fa una cistella de la compra pensant en...
Amb la seva compra.
Sí, segurament. Sí,
no,
sí,
hi deu haver de tot, eh? Sí, vull dir, els casos que jo conec són bastant això, eh?
Però perquè una mica la dona després és la que fa el dinar i el sopar, per dir-ho d'alguna manera. Llavors,
Està tot lligat, no?
Va molt lligat, sí.
O sigui, la logística, si no es comparteix realment tota tot, la logística familiar...
I llavors els homes que fem? Ajudem. Ajudem a la dona, ajudem a, doncs, això...
Però jo tinc esperances...
No,
aquest és un verb...
No compartim, sí, per això.
Jo tinc esperances que això va canviant. I va canviant sobretot perquè la gent jove, a veure, si té la sort de tenir una família normal, que els nois i les noies facin les mateixes feines...
O s'ho reparteixin de manera diferent. El meu fill, per exemple, és el que cuina sempre, i la jove, la seva dona, doncs és la que té la cura dels nanos, de la roba i tal. Hi ha una mena de divisió de treball que és diferent de la que hi havia abans. I, bueno, jo suposo que també es va repartint.
Sí, però esclar, sí, jo he tingut alumnes amb una escola de formació professional, nois, que em deien, és que si a mi el que m'agradaria és quedar-me a casa a cuidar de la casa, i em diran que sóc no sé què.
Sí, sí.
Vale?
Sí.
I això m'ho deien xavals de 20 anys.
Sí, sí.
Quina lectura o quina reflexió feu quan... es parla dels homes que es veuen amenaçats pel feminisme. O sigui, aquesta visió per part de l'home de veure una amenaça en aquesta reivindicació, en aquesta lluita que fa la dona per assolir la igualtat amb l'home, és una amenaça?
No ho sé. Si és amenaça o és una competitivitat que hi podrà haver, vull dir, a la llarga. Però vull dir, jo no hi veig uns corrents que siguin contraris a la promoció de la dona. No, la gent no s'atreveix avui a formular-ho. I per tant, doncs, ara els homes o les persones intentaran guardar, doncs, dir, les millors oportunitats per ells, vull dir, no renunciaran perquè, doncs, això millor, doncs, que ho facin les dones.
Però això jo no crec que sigui perquè és home, és que és conscient de la seva pròpia incompetència i llavors es defensa d'alguna manera. Jo he conegut algun alcalde home que a la seva llista electoral ha posat dones molt incompetents per por a que li fessin sombra, diguéssim. O sigui, jo crec que és més una falta de creure en ell mateix, a veure, que no té confiança en les seves capacitats, que això passa, sí, perquè en conec de molt tontos, diguéssim.
Les alcaldesses o les alcaldes i tal, normalment ja parla de la secretària de l'alcalde. Caps de gabinet potser és més homes que no pas dones, però secretàries dels càrrecs polítics bàsicament són femenines. Jo sempre és una funció de servei que sembla que s'inclina més per un gènere o per un altre.
Sí, sí, jo conec un cas, diguéssim, d'un xicot que allò que és secretari i li costa molt de vegades de fer entendre que ell és el secretari i no la secretària. Sí, sí, perquè diguéssim hi ha una percepció de que la secretària ha de ser sempre una dona i no.
I és,
però fixa't que això és la societat en general, no és un problema d'homes o de dones.
Ara, el que tu deies, diguéssim, això d'alcaldes que posen dones incompetents i homes incompetents.
Home, i tant.
Homes, perquè hi ha equips, diguéssim, de govern que dius, hosti, nano, com te l'has triat, perquè no et facin ombra,
Absolutament d'acord, absolutament d'acord, vull dir, no, jo ho he dit amb el tema de les dones, però confirmo que també és amb homes.
Bé, doncs hem parlat àmpliament del tema del dia, aquesta jornada reivindicativa, 8 de març, dia de la dona.
Hi ha moltes conseqüències, no?
Sí.
Derivades a nivell de trànsit.
Mira, podem informar que el servei de ferrocarrils ja s'ha restablert.
Ah, sí?
Sí, ja fa una mica més de mitja hora que s'ha reprès el servei. A la línia del Vallès, tant en direcció Terrassa com en direcció Sabadell, i que a més van parant a totes les estacions. És a dir, que bueno, ja es recupera la normalitat i la gent que ha quedat atrapada en aquestes estacions ja pot començar a moure's. Deia que hem parlat d'aquesta jornada i sembla que no ens escaparem de parlar de la situació actual del procés o de les conseqüències del procés. I és que, com sabeu, el president del Parlament va fer ronda de contactes amb els partits, ha proposat a Jordi Sánchez per a la investidura, però sabeu ja quina és la situació de Jordi Sánchez i que, per tant, depèn i tot està a mans del Tribunal el Constitucional. Ha rebutjat a donar-li la llibertat i deixa la decisió en el Suprem. Hi ha un marge de 5 dies que arriba fins a dilluns, que és quan s'hauria de fer el ple. O sigui que la història, cada vegada que afegim una dada, és embolica que fa fort, però no ens en sortim.
Jo penso que per una cosa o per una altra, difícilment aquest ple serà dilluns. És a dir, si el jutge Llarena ha donat 5 dies, que acaben el dilluns precisament, perquè les parts es pronuncien per les peticions i els recursos, rebre aquesta aportació de les parts implicades, decidir i agafar un vol perquè Jordi Sánchez arribi al Parlament, penso que és impossible. A part d'això, doncs, la decisió que prengui el jutge, després d'escoltar les parts, vol dir que pugui deixar-lo, que no el pugui deixar venir, i si el deixa venir després, si pot continuar, doncs, exercint i s'ha de tornar a la presó. És a dir, és un embolic que es podria haver evitat, jo penso, i no s'ha volgut perquè hi ha interès, doncs, en mantenir el conflicte. Doncs, bueno, estem encallats, no sé, ja portem quasi 3 mesos.
No, portem quasi 5 anys.
Sí, però de les últimes eleccions, doncs, dic que no hi ha manera, doncs, de que puguem constituir un govern que ens permeti aixecar el 155. I això és un hàndicap, vull dir, això no...
Cal dir també que per l'altra banda, diguéssim, tampoc no hi ha hagut cap gest envers Catalunya i que, per tant, l'encallat, diguéssim, és per les dues bandes, eh? Vull dir que no, en fi.
Sí. I per tant, bueno, hem d'esperar, jo penso que no trobarem després, hi haurà l'altre problema intern dels partits independentistes, vull dir, si la CUP acabarà acceptant les
no
condicions
claudica.
O no, no claudica de moment. I això, en aquest de moment, és a dir, si tornen a repensar la decisió...
Però la CUP ha deixat molt clar que no és una qüestió de noms, que és una qüestió de programa.
Exacte.
Bueno,
sí.
I ara s'han de fer els programes?
Li han passat un paper que sembla ara? Doncs, que li donen pistes perquè pugui justificar el canvi de posició. Però si són intel·ligents els de la CUP, difícilment acceptaran. Doncs...
Jo penso que Esquerra Republicana en aquests moments està dirigint la intel·ligència de la CUP.
Sí.
Perquè li interessa també.
Escolteu, penseu que inevitablement, ho dic perquè ja s'ha tornat a parlar, anirem, caurem de cap en unes noves eleccions?
Jo ho vaig dir el 22 de desembre, això.
Jo penso que hi ha gent interessada ja, no només dels que van sortir malparats de les eleccions, sinó dels guanyadors de les eleccions, perquè hi ha una latenció que només es podrà resoldre si hi ha unes noves eleccions. Entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana. Esquerra Republicana segurament veu que unes noves eleccions li podria donar doncs, una hegemonia en el camp de l'independentisme.
I doncs... entre Junts per Catalunya i el PDeCAT.
Sí, exacte, el PDeCAT tampoc.
O sigui,
no...
aquí tenim quatre forces polítiques diferents que els interessen noves eleccions per moltes raons.
Ara, noves eleccions són mantenir 155, vol dir 3 o 5 o 6 mesos més
i arribar a les municipals.
I quasi. Però és una situació... I llavors aquesta imatge de que sense govern, sense formació i tal, el país va tirant. Arriba un moment que la gent dirà, escolta, i per què hem de tenir un tinglado tan complicat políticament? És a dir, fa 3 mesos que hi ha diputats, hi ha el Parlament constituït, o menys el Parlament una mica més tard, però vull dir que els diputats no van al Parlament, és a dir, hi ha hagut només un plenari, i van a les cúpules dels partits per negociar. Però els altres estan a casa cobrant el seu sou de diputat i aquí doncs...
Aquest és el dubte que jo tenia, de si cobren o si no cobren.
Sí,
si continuen cobrant,
doncs
el primer que s'ha de fer és, si no treballen, que no cobrin. No. Llavors potser arreglarem la situació del país d'una manera més ràpida, no? Perquè la senyora aquesta, que és la directora general de Jocs i Apostes de Catalunya, que es proposen ara perquè sigui presidenta, continua treballant en els Jocs i Apostes de Catalunya o continua...
Que sigui presidenta de...
A veure, la senyora Elsa...
Tardi.
Sí? Continua en el seu càrrec de directora general de Jocs i Apostes de Catalunya o és diputada?
És diputada, en principi.
O sigui, ha deixat el seu lloc
sí.
de Jocs i Apostes de Catalunya. No, és que no, són coses que no ho sé i no se saben, no s'expliquen, diguéssim.
Bueno, hi ha tantes coses que no s'expliquen i no se saben que les hem d'imaginar.
I algunes que se saben i no s'expliquen.
Molt bé. De totes maneres, vosaltres confieu que unes noves eleccions canviarien suficientment el panorama amb uns resultats que poguessin facilitar la creació de govern? És que...
Mira, sempre que des dels diferents partits polítics es pensi més en qui serà president que no amb el bé de la població en general, no arreglarem res.
És que portem molts anys i cada vegada es perd un llençol. I portem uns quants anys, fixa't quins períodes parlamentaris normals portem, 3 eleccions...
Cada 2 anys.
Cada 2 anys. I clar, això vol dir que no estem posats... què és això? Jo penso que estem desprestigiant la funció política i la representativitat de l'electorat. Vull dir, passa que l'electorat doncs, va tirant. Jo penso que exactament el dibuix no sortiria, però no variaria molt. Però sí que hi hauria doncs, uns més i uns menys que faria inclinar doncs, l'hegemonia.
Però tu votaràs el mateix, jo votaré el mateix, la Maria votarà el mateix. O no?
Clar, una cosa són els càlculs que puguin fer els partits, no? com a conseqüència dels fets que s'han anat produint i les negociacions i com veuen ells, com detecten que està el panorama.
I els sondejos, que es van fent, moltes vegades interessats i moltes vegades doncs, que també intenten influir de l'electorat. Vull dir, dius, ara ja tenim més, ara ja podem, doncs som-hi, llavors s'agafen com si allò ja fos definitiu. Vull dir, després els comentaris que es fan als mitjans de comunicació a través d'una enquesta ja fan tot el muntatge com si allò fos realment un estudi rigorós del que sortiria en unes eleccions. I no, es capta el moment aquell que és molt inestable de l'opinió pública, i ja veurem, no ho sé.
I perquè s'ha preguntat amb unes persones i no s'ha preguntat amb unes altres, que podia haver sortit absolutament diferent.
I això està treballat, vull dir que això no és innocent, tot el que les enquestes i els sondejos.
Sí, de totes maneres, la sensació general és això que deia la Maria abans, de que es posen per davant els partits en el país, i això sí que és una cosa que preocupa, vull dir que, a veure, aquí el que importa és el país.
Bueno, sí, les persones.
No, a veure...
Que són les que formem el país.
Les persones que formin el govern, que a mi m'és igual que sigui qui sigui. Jo no sóc independentista, però si el govern ha de ser independentista, doncs que ho sigui, però que governi pel país.
Clar.
Que a veure, que si la meitat del país no l'ha votat, vol dir que la meitat no és independentista, però també es mereix tenir un govern que la sanitat funcioni, que funcioni les escoles, que funcioni els trens, que funcioni el país, diguéssim, en general.
Escolta'm, que a Madrid hi ha un govern del PP que no l'ha votat el 50% dels electors,
no.
Sinó molt menys, vull dir.
En fi, no, no.
Per tant, i representa que ha de governar per tot el país, no pels seus electors.
Senyores i senyors, fins aquí la tertúlia d'aquest dijous. Per cert, que la Maria i jo ens hem posat d'acord i hem vingut reivindicatives.
Sí, ja ho veig.
Bueno, ho dic pel color, no sé si ho heu notat.
El jersei el tinc expressament pel 8 de març.
Moltíssimes gràcies.
Pisca.
I que vagi molt bé. Fins la setmana que ve. Bona
fins
jornada.
Fins la setmana vinent.
Adéu-siau.
Of people passing by, see friends shaking hands, singing, how do you do? They really sing, I love you. More